Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Instal·lat a l'Eix Macià per Festa Major, ha fet una desena d'atencions a persones que s'han sentit assetjades d'alguna manera. Es tracta de conductes sexistes, totes de caràcter lleu, com ara comentaris pujats de to o fins i tot algun tocament. Més enllà de les atencions, el Punt Lila també vol fer, durant els dies de Festa Major, una tasca de sensibilització per aconseguir erradicar aquest tipus de situacions. I és que només sí és sí. És el segon any que el Punt Lila estava en marxa i la bona acollida que està tenint podria portar el govern municipal a exportar la iniciativa a d'altres esdeveniments que reuneixin molta gent. De tot plegat en parlarem en els pròxims minuts amb Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de l'àrea de feminisme a l'Ajuntament de Sabadell. És divendres 13 de setembre. Arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Injecció econòmica europea per impulsar el parc agrari de Sabadell. Pau Duran, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Són 280.000 euros per fomentar els conreus en aquesta zona, però també a la llera del riu Ripoll. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, n'ha informat durant una visita a les vinyes del parc agrari.
Estem molt contents d'això, poder-ho fer, perquè això vol dir que a poc Sabadell doncs, també anem entrant en aquests productes que us deia, ecològics, de proximitat, incentivant aquesta idea d'aquest producte que tenim a prop de casa, que és de qualitat i que, per tant, doncs, val la pena poder-lo consumir. Avui heu vist doncs, l'exemple del vi doncs, que fem de Sabadell, del vi de Raona. També tenim doncs, la varietat de la ceba de Sabadell, que també hem començat a cultivar i que properament doncs, també anirem expandint doncs, aquesta varietat. També a la mongeta del ganxet i, per tant, doncs, ara també podrem entrar en aquests productes d'horticultura.
Sabadell és l'única ciutat espanyola que ha rebut una subvenció d'aquest tipus.
L'emblemàtic bar La República, a la plaça Vallès, abaixa la persiana.
La sala oberta durant 30 anys obrirà demà dissabte per últim cop. Els seus propietaris han pres la decisió perquè no poden assumir els costos per adequar el local per fer-hi música en directe.
Antonio Hidalgo en Esports creu que el Sabadell cometria un error si se centra només en el mal moment que travessa l'Hèrcules.
Acaba de comparèixer fa uns minuts el tècnic arlequinat de la nova Creu Alta. A partir de les dues, al programa Hotel Suís, podreu escoltar tota la prèvia de l'Hèrcules Sabadell, duel d'històrics que es veuran les cares diumenge al Rico Pérez.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Previsió meteorològica a l'espera de les últimes informacions sobre el pas d'aquesta gota freda pel sud del País Valencià, Múrcia i també part d'Andalusia. Ens explica què passarà a casa nostra en les pròximes hores. L'Oriol Rodríguez, bona tarda.
Al llarg de la jornada d'avui, la pertorbació s'ha acostat una mica més i això el que ha fet és fer augmentar la nuvolositat al conjunt del Principat. S'espera que al llarg de la tarda fins i tot hi hagi algunes precipitacions, sobretot a la meitat sud del país, però també de manera dispersa poden afectar a la resta del Principat. Unes precipitacions que en conjunt seran d'intensitat feble i acumularan quantitats minces o poc abundants de precipitació. Ara bé, a punts del Ter Sud, sobretot a zones de muntanya, podran ser localment moderades i fins i tot no es descarta que puguin anar acompanyades de tempesta. Amb tot, la temperatura màxima es mantindrà sense massa canvis o fins i tot pujarà una mica més, per tant, de nou, amb un ambient força calorós durant les hores centrals de la jornada. I el cap de setmana vindrà marcat per aquesta variabilitat, fins i tot per la possibilitat d'alguns ruixats de cara a aquest dissabte que diumenge podrien quedar concentrats més aviat a la tarda a l'extrem nord del Pirineu i també a punts de muntanya del sud del país. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia, és el Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per avaria d'instal·lacions a Castellbisbal es circula per via única entre Castellbisbal i Rubí, la qual cosa provoca retards a la R8 en tots dos sentits que poden superar els 45 minuts. A la R4 els retards poden superar els 30 minuts en tots dos sentits. D'altra banda, una incidència ja resolta a les instal·lacions de l'Hospitalet de Llobregat afecta les línies R1 i R3, amb demores en tots els sentits que poden superar els 15 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat, circulen però amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot del moment de la Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon cap de setmana. I pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha alguns problemes a la B30, a l'altura de Barberà, on s'acumula més d'un quilòmetre de retencions en direcció a Tarragona. També problemes a les dues rondes de Barcelona amb trams d'aturades cap al Nus de la Trinitat. Els esforços per evitar conductes i possibles agressions sexistes durant la Festa Major. Des de fa un parell d'anys, l'espai concert de l'Eix Macià acull un punt lila durant les nits, un espai per conscienciar sobre la importància d'acabar amb aquest tipus de situacions i alhora atendre possibles víctimes. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el punt lila ha atès una desena d'incidències relacionades amb algun tipus de conducta sexista. Són dades que ens ha facilitat l'Ajuntament per comentar-les i analitzar-les més a fons. Avui al Notícies Migdia conversem amb la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara ho comentàvem, el punt lila ha registrat 11 incidències per conducta sexista, totes, això sí, de caràcter lleu. De què estem parlant exactament?
En aquests casos, nosaltres hem considerat que són 11 incidències, bàsicament eren mirades assetjadores, que eren comentaris també sexistes, però més enllà d'això nosaltres sí que pensem que aquestes incidències el que fan és violentar a la víctima, i per això nosaltres pensem que són importants aquests punts liles, perquè qualsevol persona que se senti violentada per qualsevol tipus d'incidència doncs s'hi pugui adreçar i pugui ser atesa pel psicòleg i la psicòloga que hi havien.
De fet, és el segon any que s'instal·la el punt lila. La primera edició en què va funcionar va ser la Festa Major de 2018. Respecte de l'any anterior, quina ha estat l'evolució dels casos? N'hi ha hagut més, menys o la xifra és similar?
Nosaltres el que sí que tenim constància és que aquest any doncs han passat unes 2.000 persones pel punt lila. Nosaltres fem una valoració molt positiva perquè també s'hi han acostat molts joves i moltes joves, i una dada que sí que m'agradaria destacar perquè és una dada molt positiva: la corresponsabilitat d'un oci lliure de violències masclistes per part de nois, perquè de la gent jove que s'hi ha acostat, com et comentava, un 70% eren noies i un 30% eren nois. Per tant, nosaltres aquesta és una dada que ressaltem com a molt positiva per nosaltres.
Molt positiva, però que potser s'hauria d'anar equilibrant encara molt més, no? Queda molt camí per recórrer.
Evidentment que queda molt camí per recórrer. Aquest govern seguirà posant èmfasi en tot el que sigui sensibilitzar i fer prevenció de violències masclistes. Nosaltres, ara en aquest nou curs polític que comencem, o que vam començar ahir, de fet, també estem valorant la possibilitat d'haver punts liles en les festes majors de barri ja de l'any que ve per seguir en aquest tema d'anar sensibilitzant i que nois i noies doncs es puguin acostar. Sí que és veritat que també fem una valoració molt positiva perquè hem repartit més de 2.000 pulseres, hem repartit més de 1.500 adhesius, i de veritat que aquestes dades són de valoració molt positiva per part de l'Ajuntament.
Quin tipus d'atenció s'ofereix exactament a les víctimes que s'adrecen al punt lila?
Les joves i els joves que venen, bàsicament els que venien a rebre informació, se'ls explicava si sabien el que era el punt lila, els que no sabien ben bé de què es tractava i tot el seu funcionament els hi podia explicar. Era suport psicològic, en aquest cas, si s'hagués hagut d'acompanyar en algú a posar una denúncia a la policia, aquests psicòlegs i psicòlogues que hi havia als poliles també ho haguessin fet. Era molt suport, sobretot que tinguem un lloc on poder-nos adreçar per explicar qualsevol tipus d'incidència, que en aquest cas les 11 incidències que vam nosaltres detectar doncs van ser allà ateses en el polila pel psicòleg i la psicòloga que hi havia.
Ara ho apuntava vostè, no sé si tenen constància que alguna d'aquestes denúncies que s'han fet al Punt Lila s'hagin acabat denunciant també a nivell judicial.
Nosaltres, a nivell de policia, a dia d'avui no tenim constància de cap denúncia a la policia municipal.
Per tant, no se sap si això derivarà doncs, en una denúncia més enllà de la que s'ha fet al Punt Lila. En qualsevol cas, en el marc de la campanya Només Sí és Sí, també s'oferia la possibilitat d'utilitzar el servei de taxi de forma gratuïta en cas de viure una situació de perill. Quina demanda ha tingut aquesta iniciativa en col·laboració amb Belite Taxi Sabadell?
Doncs mira, ja que em preguntes per aquest tema, també comentar-te que a nivell de la campanya del Molta Segura també ha estat molt positiva, perquè cap taxista ha hagut de socórrer a cap noia, i en el tema de lo que és l'autobús també es va transcorrer tot el que és amb tota la normalitat possible. Per tant, en aquest sentit també nosaltres també ens felicitem.
Per tant, entenc que es plantegen repetir la iniciativa de cara a la Festa Major de l'any que ve.
Jo crec que aquesta iniciativa, evidentment, que s'ha de tornar a plantejar, però ja que tinc l'oportunitat d'estar en directe a Ràdio Sabadell, sí que m'agradaria comentar que tant el tema dels autobusos amb les parades intermèdies, tant com el tema dels taxistes amb la campanya del Jo t'ajudo, que poden socórrer a qualsevol noia que estigui en perill o qualsevol persona, és unes campanyes que estaran en marxa durant tot l'any. Era el tret de sortida a la Festa Major, però que durant tot l'any, i jo espero que durant tota la legislatura aquestes campanyes es continuaran produint. Sí que és veritat que de cara a l'any que ve haurem de valorar també quines altres campanyes podem fer, i a partir d'aquí el que hem d'aconseguir és una Festa Major sense violències masclistes, i jo crec que el que hem d'aconseguir de cara a l'any vinent és que si aquest any hem tingut 11 incidències, acabar tenint 0 incidències i tenir realment una Festa Major sense cap tipus de violència masclista.
De fet, en la prèvia d'aquesta Festa Major s'anunciava la instal·lació de càmeres de seguretat a la zona del Parc Catalunya, en aquesta zona de l'Espai Concerts, i també el reforç de la presència policial, en aquest cas amb agents de paisà, en aquest mateix punt. Això com ha funcionat? Ha servit doncs per dissuadir de possibles agressions o de possibles actituds masclistes i sexistes?
Nosaltres entenem que tant les càmeres de seguretat de l'ESMAC han funcionat de forma correcta, els agents de paisà entenem que també, nosaltres per això creiem que això també era una mesura clara de prevenció, i en aquest sentit també podem estar satisfets i satisfetes, perquè jo crec que hem de seguir avançant en aquest sentit, perquè no hem tingut cap tipus de continuïtat ni hem tingut cap tipus d'actuació en l'ESMAC.
Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme a l'Ajuntament de Sabadell, gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Notícies Migdia.
Deixem de banda aquest tema per abordar-ne d'altres. A l'espera d'una sentència europea que ho acabi decidint, l'IRPH, l'índex al qual estan referenciades unes 300.000 hipoteques a Catalunya, torna a estar qüestionat. L'advocat general de la Unió Europea ha emès un dictamen no vinculant en què diu que l'IRPH és poc transparent i podria ser fins i tot abusiu. La resolució que s'ha fet pública aquesta setmana podria obrir la porta perquè els clients acabin demanant compensacions. Com es calcula l'IRPH?
Ho ha explicat l'especialista en dret hipotecari del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, José Antonio López Ordóñez, del programa El Cafè de la Ràdio.
Un índex que estava fet a base d'un càlcul no gaire clar ni gaire fàcil d'entendre en relació a la mitjana de préstecs hipotecaris que feien les entitats bancàries i les caixes.
Volum d'afectats.
Es calcula que fins a 1 milió d'hipoteques signades arreu de l'Estat podrien veure's afectades per una futura sentència.
Quants diners hauria de retornar a la banca?
La forquilla oscil·la entre els 3.000 i els 44.000 milions d'euros, segons les primeres estimacions.
Per què l'IRPH podria ser considerat abusiu?
L'IRPH en realitat es venia com un índex més estable, però al mateix temps era un índex, per una forma que també era, pel seu càlcul, al referir-se només a entitats espanyoles, doncs era un índex que la informació que rebia el consumidor de tal i com es conformava no era tan clar. I a més, per tant, això ha conformat que després de l'any 2008, amb la caiguda de l'Euribor, ha resultat un índex molt més alt que l'Euribor.
El dictamen de l'advocat general d'Europa no és vinculant, però podria fixar jurisprudència.
La sentència no s'emetrà fins d'aquí uns mesos, però el Suprem podria seguir ja les recomanacions de la justícia europea. Així ho ha assegurat l'advocat López Ordóñez.
És una recomanació que fa el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació a la sentència que ha de dictar, que suposa que serà cap a finals d'any o principis de l'any que ve, en relació a si aquest índex realment és transparent o no, o sobretot si pot ser sotmès a control d'abusivitat. En aquest cas, el Tribunal Suprem en el seu dia va dir que l'índex o la referència, és a dir, l'interès com a part del preu no podia ser sotmès a control d'abusivitat. En canvi, aquest advocat diu que sí. Ara hem d'esperar exactament què és el que acaba dient el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
I al marge de l'IRPH, que el Tribunal Suprem sentencia que no hi haurà desnonaments amb menys de 12 mesos d'impagament de la hipoteca.
L'alt tribunal ha resolt que totes les hipoteques s'han d'acollir a la llei hipotecària en vigor des del juny passat i, per tant, els bancs no podran executar un desnonament mentre no hi hagi entre 12 i 15 quotes impagades.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Sabadell podrà donar un impuls al conreu de productes de proximitat gràcies a una subvenció europea de més de 280.000 euros. L'ajuda que s'ha entregat a una vintena de ciutats d'Europa i només a una ciutat de l'Estat, Sabadell, servirà per invertir en les parcel·les del Parc Agrari i també de la llera del riu Ripoll. Concretament s'apostarà per les varietats d'horticultura com tomàquets, cebes o mongeta del Canxet. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La subvenció s'emmarca dins d'un projecte de recerca de 4 anys liderat per la Universitat de Bolonya sobre la sobirania de l'agricultura en termes urbans. Sabadell és l'única ciutat de l'Estat que formarà part de la iniciativa, que el conjunt d'Europa invertirà 7 milions d'euros. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, considera que aquesta aportació econòmica serà molt positiva per la ciutat.
Jo crec que això és una molt bona notícia per la ciutat, poder treballar doncs aquesta línia d'aquest producte de proximitat de la nostra terra i, per tant, en aquesta línia, com us deia, de fer ciutats el més autosuficients possibles, també en l'àmbit alimentari, no? Per tant, quan parlem d'ecologia no només parlem de suficiència energètica, que és el que sempre ens ve al cap, sinó també parlem de productes de proximitat i d'un altre tema que per nosaltres també és clau, que és tot el tema precisament del sector alimentari, per tant, de fer aquest producte proper.
L'ajuda arriba en un moment en què bona part del parc agrari està sense cultivar. De fet, en el concurs públic que es va obrir l'any passat, només es van adjudicar 13 de les 40 parcel·les que es van obrir als productors. Ferrés atribueix aquesta baixa resposta a una qüestió burocràtica.
Va ser fluix bàsicament perquè sabeu que hi ha la nova llei de contractes, per tant la gent que hi havia d'accedir tampoc ja està basada en aquesta nova llei, per tant hi va haver una dificultat, no perquè no es presentés gent, que sí que se'n va presentar, sinó perquè els papers que es van presentar no estaven presentats de la manera correcta i per tant no es va poder adjudicar. Per tant és un tema estrictament de procediment administratiu, no de falta de ganes de gent que s'hi pugui presentar, no? I per tant també d'entrenar una mica la gent doncs, perquè sàpiga com fer un pleu de clàusules, que se'ns ha complicat molt a tot arreu, però que també n'han de saber, és a dir, part de saber recollir raïm, doncs les cooperatives que vinguin o els grups que vinguin doncs, també evidentment han de poder fer aquesta part administrativa quan treballes amb l'administració pública.
En els pròxims mesos es posaran a concurs 2 lots de secà i 2 de regadius del Parc Agrari i un de Sant Pau de Riusec. A mig termini també s'obrirà l'horta de la Verneda de Can Deu i la de la Sèquia.
I la Fundació Miquel Agustí, nascuda a Sabadell i formada per l'Escola d'Agricultura de l'UPC, considera que el Parc Agrari té el potencial necessari per convertir-se en una finca totalment productiva. No obstant això, assenyalen que cal fer una aposta clara per promocionar-la i facilitar que els agricultors hi puguin accedir. Així ho apunta al cafè de la ràdio d'aquesta emissora el director científic de la Fundació Miquel Agustí, Joan Simó.
Es van gastar o invertir, jo crec que la paraula és invertir perquè crec que estava ben pensat, diners en una infraestructura que jo crec que és molt bona perquè permet doncs, fer regar i en valles, etc. És a dir, hi ha una bona infraestructura, però després no trobem diners com perquè algú hi treballi o faci projectes interessants per l'agricultura d'aquí. I això, bueno, jo crec que està en vies de solució, veurem ara com avança el tema.
La Fundació Miquel Agustí tenia fa una dècada una relació molt estreta amb el Parc Agrari, on va impulsar els seus projectes d'investigació sobre la mongeta del ganxet o les noves varietats de tomàquet. No obstant això, el projecte iniciat durant el govern de Manuel Bustos no va prosperar. Simó creu que l'escenari ideal per la finca de Can Gambús és que estigués del tot cultivada, però per aconseguir-ho, diu, cal una col·laboració tant de la part privada com de la pública. En tot cas, des de la Fundació segueixen treballant en varietats relacionades amb la ciutat. Ara mateix estan molt concentrats en la producció de la ceba de Sabadell, una varietat dolça i un punt picant molt adequada per la cuina.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Nosaltres sempre tenim ganes de festa, ha afirmat el president de l'Associació de Veïns de la Plana del Pintor, i és que des d'ahir tornen a estar de festa major, com al barri de Gràcia. Aquesta nit celebraran els seus respectius pregons amb l'alcaldessa Marta Farrés i una festa de varietats a la Plana i la Comissió Jove i els Vella Chau a la plaça del Treball. Demà matí al barri del Nord hi haurà nombroses activitats esportives i musicals.
Per exemple, petanca a les 9 o futbet a les 10 amb sevillanes a les 6 de la tarda, balls de saló a 8:15 i la disco mòbil per acabar la nit. Diumenge els veïns de la Plana es despertaran amb la xaranga, jocs infantils i una missa. Al migdia hi haurà una sardinada popular. Després vindran la bicicletada a la 1, una paella popular a les 2 i sardanes a les 5 de la tarda. Amb les habaneres i els focs artificials posaran el punt final a la festa. Ara bé, el president dels veïns també s'ha queixat que per segon any consecutiu s'hagin quedat sense fira d'atraccions.
Tots els anys demanem feriantes.
Sí.
Feriantes para los nanos, ¿no?
Bueno, sí.
Pues no ven los feriantes porque digo que aquel barri, así de clar, no es rentable. Y això és una putada, hablando malament, però aquesta gent, aquest senyor, si se guanya la vida bé en Sabadell Centro, o en Gràcia, o en Can Rull, onde sigui, si hay un barri que lo demanen, tendrían que montar y tenían que ser pressionats por el ayuntament. Sigue el que sigue, que estigui governant, que estigui clar.
I al barri de Gràcia hi ha programades una cinquantena d'activitats, moltes d'elles pels més petits de la casa, com ha resumit Marta Serra, de la Comissió de Festes.
Després tenim també pels nens, que els agrada moltíssim la bicicletada popular, que molts s'esprenen anant amb bici pels carrers en aquesta bicicletada. Tenim també cinema infantil, amb la pel·lícula La increïble història de la Pera Gegant, que la passarem el dissabte al Centre Cívic. Pels nens, doncs, també tenim els monitors de l'Esplai Amunt, que és un esplai que també fa 3 anys que està al barri, que els hi faran activitats infantils el diumenge després de dinar.
Demà alguns dels plats forts són el concurs de gossos al migdia o la cercavila gegantera a les 6 de la tarda. La nit acabarà amb un sopar popular a les 9 i el ball amb l'orquestra Gràcia o les Tars. Diumenge la companyia Bufanúvols farà ballar la canalla, mentre que els més grans es poden animar amb el Corre Vermuts. A la tarda hi haurà habaneres amb dolça petxina, al Teatre del Ciervo i el Fi de Festa a partir de les 9 del vespre amb les Bruixes del Nord cremant la nit.
I a partir d'avui teniu una cita al Teatre del Sol amb els personatges femenins que protagonitzen Cadem.
Dones fortes del present, som metgesses, mestres o infants.
Si voleu conèixer les quatre històries d'aquest musical que es representa a la sala del carrer del Sol, només hi ha dates, Pau, fins al dia 22.
El musical Cadem torna, però aquest cop les protagonistes són elles. L'espectacle situat a Nova York ara és més complex i té un llenguatge teatral diferent, responent a la personalitat de les noies. Ho explica el programa Al Matí de Ràdio Sabadell, el mateix Aguilera.
El de nois té un toc d'humor més de nois, humor més absurd, diguéssim, més simple, com nosaltres. I el de noies vam buscar una narradora molt més actual, molt més de peus a terra, que és la Maria.
Tot i la Maria, es manté l'essència, el bon humor i les cançons modernes. Cançons, per cert, que s'han adaptat al català i totes elles són recents, ja que es van crear des de l'any 2000 fins ara. Recordeu que en una altra sala de la ciutat, a la Bàscula, també s'estrena avui revisió anual un text de Montserrat, Cornet i Planell.
Dones fortes del present, gaudim d'aquest moment, perquè el present som nosaltres.
I el sabadellenc Xema Torres és un dels 15 seleccionats per fer residència per primer cop a l'Acadèmia de les Artes i les Ciències Cinematogràfiques. El cineasta local ha estat triat per desenvolupar el seu llargmetratge Esperando a Ajo, al voltant de la figura de l'artista Ajo Micropoetisa, que ha militat des de diferents disciplines en la contracultura madrilenya de les últimes dècades. Els 15 seleccionats estaran assessorats per cineastes de renom en el marc del programa Residencias Academia de Cine, que és presencial i té una durada de 9 mesos.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
La tornada a l'escola del Sabadell ha estat regular, 4 punts dels 9 possibles. La tornada a l'escola de l'Hèrcules, bastant pitjor, només un de 9. Diumenge, el Rico Pérez pot sonar així.
Sabadell en joc.
Quarta jornada i ja apareixen les urgències. Diumenge, a partir de les 7 de la tarda i en directe des del José Rico Pérez d'Alacant, Hèrcules Club de Futbol, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Eker Hernández, jugador del Centre Esport Sabadell i us recomano que escolteu Ràdio Sabadell a les 3 mig dels partits.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
4 minuts per arribar al punt de les 2, moment de repassar l'actualitat més enllà de la ciutat. La gota freda que afecta el sud de la Comunitat Valenciana, Múrcia i l'est d'Andalusia continua causant estralls. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Les nombroses destrosses que s'acumulen ja cal sumar una nova víctima mortal, la tercera, un home mort a Almeria després que el seu cotxe hagi quedat atrapat en un túnel inundat. Així mateix, diverses persones han hagut de ser rescatades a la P7 a l'altura de la localitat a la cantina de Pilar de la Horada. També s'ha desbordat el riu Segura al seu pas per Oriola. Els aeroports d'Almeria i Múrcia també es mantenen tancats arran del fort temporal que afecta la zona.
Quim Torra s'asseurà a la banqueta dels acusats els pròxims 25 i 26 de setembre a partir de 9:45 del matí.
Així n'ha informat avui la seva defensa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després que es presentés un escrit reclamant l'horari i el lloc del judici perquè no li constaven en la resolució que fixava la data prevista. El president de la Generalitat està acusat d'un delicte de desobediència a les institucions de la Junta Electoral Central sobre la presència dels llaços grocs i altres símbols en edificis de la Generalitat durant campanya electoral. D'altra banda, el TSJ ha apartat els magistrats Barrientos i Armes del judici contra Torra a l'espera de si finalment són recusats. Els advocats del president català n'havien demanat la recusació acusant-los de ser parcials.
La millor resposta a la sentència del judici per l'1 d'octubre serà la que generi més consens.
Així ho ha assegurat Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i el sabadellenc Jordi Cuixart, que coincideixen en aquest aspecte. Tots tres aposten per la mobilització pacífica i valoren positivament la diada que va concentrar 600.000 persones a Barcelona.
La contraportada.
Tanca l'emblemàtic bar La República. El local situat a la plaça Vallès tancarà demà les seves portes després de 30 anys com a bar musical perquè no surten els números. Els propietaris es queixen que la normativa del pla d'ordenació urbanística, combinat amb la inacció dels polítics, fa que la ciutat perdi a l'eix espais d'oci i cultura.
Així és, Núria. Els últims mesos La República ja no ha rebut tants visitants com era habitual. Les restriccions de la llicència, que només els permetia obrir com a bar musical i no discoteca, per exemple, ha provocat aquesta decisió que els propietaris expliquen com a meditada. Sergi Segura, copropietari de La República, apunta que l'Ajuntament de Sabadell no ha fet res per canviar el marc i lamenta que siguin coneguts només per les molèsties de soroll a les nits.
Jo vaig agafar amb 30 i pico i el meu company amb 29 i volíem fer promoció cultural. Al final hem hagut de posar cubates. També sabíem que hagués sigut part de la nostra facturació, però si haguéssim pogut fer altres coses, com vam fer 4 mesos, diversificant l'oferta no hagués tingut tanta incidència la part aquesta que entenem que a vegades ha pogut causar molèsties, com és una activitat aquesta.
Des de 1989, el local ha estat un bar musical amb el Dilema, el No Dubtis i després la República. I durant els últims 8 anys ha estat gestionat per l'actual equip.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Notícia, el tancament del bar de la República, que baixarà la persiana demà dissabte a la nit. Posem el punt final al Notícies migdia d'avui. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb aquesta prèvia de l'Hèrcules Sabadell. Que vagi bé, adeu.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.